16 minuts, moment de tornar al Sant Cugat a fons. L'Eduard Gené s'ha espantat perquè l'ha enganxat fora de joc. Eduard Gené, bon dia.
Bon dia, Tinguem.
Què tal? Com estem? Sí, hem de deixar la porta ajustada, Aines. Aines Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
És que si no ens morirem.
Estic
aquí dins.
Tancant la porta, obrint-la.
Ens estem morint aquí dins si no deixem la porta ajustada. Jordi Pasqual, bon dia.
Bon dia.
Rogeli Padró.
Bon dia.
I Raül Martínez, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Bé, 100 dies de l'alcaldessa, des de la seva nomenament, Eduard, fas que no amb el cap, endavant.
No, mai, jo... A veure, jo entenc que hi ha formes, diguéssim, que convé mantenir-les. A cap de 100 dies o 101 dies doncs, de govern es fa un repàs del que s'ha fet i sobretot es fa una manifestació explicant què és el que es vol fer. A mi em sembla molt bé, però clar, malauradament, i no per culpa dels que es van sortir doncs, com a votants i guanyadors, sinó perquè pel mig va haver-hi un mes d'agost, pràcticament la gent que va començar en el govern municipal, feina n'ha pogut fer, només que jo diria que si arriba a 60 dies doncs ja farem prou, 65, 70, posa-li. Per tant, dir 100 dies, o sigui, resum dels 100 dies d'acció, home, no, no, perquè a més és lògic pensar que, donat que és el mes de juny, doncs, òbviament, hi havia un pressupost que estava circulant, hi havia una sèrie d'accions que estaven en marxa, i per tant, això ha anat seguint la inèrcia del que suposa el govern anterior. Ara es vol fer això i es volen explicar, sobretot jo penso que el que es va fer ahir va ser explicar què és el que es vol fer, no tant el que s'ha fet.
Així, ho acabem amb aquesta sentència, eh? S'ha posat a veure aigua i dic, ara això vol dir que ja ha acabat. Jordi.
La veritat és que... Sí, no, sembla molt bé que em toqui.
100 dies de govern són una mica falsos, justament per l'agost i justament perquè al moment que arriba un nou govern han de canviar moltes coses abans de començar a treballar. I en qualsevol cas el que li diria al govern municipal és poseu-vos ja a fer coses, no? És a dir, ja han deixat un marge de temps i ara és quan has de començar a demostrar quines accions. Fins ara han fet anuncis relativament senzills que van molt a la contra del govern anterior, com va ser el tema de la sala polivalent o com pot ser ara els canvis de càrrecs que van anunciar ahir en la roda de premsa. Però clar, la seva prioritat era habitatge, era drets socials, per tant comencem a proposar aquestes coses, i una de les coses que haguem pogut fer de forma bastant ràpida és començar a plantejar canvis en el pressupost per abans d'acabar l'any poder fer alguna acció, perquè ahir el tinent d'alcalde d'Economia, Pere Soler, va eixir dient que hi havia molt poca implementació de les inversions i coses així. Doncs si tu veus que hi ha poca implementació, primer força que s'implementa el que estàs d'acord i el que no fas una modificació per a prioritzar els temes que tu volies. Jo entenc que potser ara estem exigint massa perquè no fa tant del govern a la pràctica, però és cert que el moment que comença el curs ja és hora, no?, de començar a anunciar algunes coses. I també crec que hi ha accions molt més simbòliques que haurem pogut començar a servir per a mostrar un canvi de dinàmica. Per exemple, quan el primer ple es va aprovar que es declararia l'emergència climàtica, home, no digues la declararé a la tardor, quan tinguem el pla preparat, tu fas una declaració simbòlica que et serveix ja per a marcar una línia i després ja presentes un pla en unes mesures concretes i com a mínim ja vas demostrant que tens una voluntat d'anar avançant i que no te s'ha quedat una moció allà, que de fet confia que no quedarà en un calaix com ha passat en moltes mocions, però que sempre queda el dubte, no?
Però jo el que veig és que és aquest període és tan curt i en realitat ells consideren que ho estan fent molt ràpid, no? Altres, l'oposició considerarà que no estan anant prou ràpid i nosaltres volem notícies, no? Jo crec que la història és el que tu estàs dient. El que passa que de vegades és estem parlant abans de, estem parlant durant i estem explicant després, no? I el que volem són fets, no? Volem fets. Va, volem que fem política i potser això és el que està faltant, però clar, també després de l'agost, començar el mes de setembre, les coses van a poc, no? Doncs que comencin.
I en principi ja s'estan fent canvis interns,
això,
no? Diguem-ne, a nivell
d'estructura
i el que ara comentarem de les gerències i així. En tot cas, veig que estan posant unes bases per seguir avançant, no? Jo no m'atreveixo a avaluar massa en el període que hi ha hagut.
No, de fet, és que quan algun polític et diu com veus el govern, dius, és que clar, no ho sé, és que... no han fet res. Jo el que es diria és que comencen a fer coses i podrem valorar, no?
Jo esperava una declaració d'intencions, com heu dit abans, una declaració que almenys apuntés cap a on anem. I, per exemple, aquests dies que es parla molt del tema climàtic, per exemple, a mi m'hauria agradat que ja en aquests moments, avui, a dia d'avui, ja s'hagués fet una declaració ja clara, o més o menys clara, si més no d'això, intencionada, de cap a on vol anar l'Ajuntament de Sant Cugat, de si hi haurà algun canvi, de si realment hi haurà algun canvi respecte al govern anterior, si hi ha aportacions. Bé, hi ha temes molt pendents també dels quals tampoc s'ha parlat, com per exemple és el tema de la biblioteca, que sembla que no se'n parla gaire, el carril bici que s'està fent allà baix, però que la gent, tothom està allò preparat per saltar a veure què és el que passa i com acaba i com continua. El manteniment de la via pública, hi ha queixes, per part de molta gent que... una cosa que es va fer, i m'atreveixo a dir-ho, malament, perquè és que des de que es van acabar, per exemple, tot el tema de pavimentació d'aquí la plaça del Monestir, tot el centre, doncs des del dia que es van acabar fins a dia d'avui, ara mateix jo acabo de passar per allà, no para de fer-se reparacions, cosa que s'han fet malament.
Que doncs, rellisquen molt quan plou, també és un tema, tema de la plaça Octavià.
Doncs, hi ha problemes, els ciutadans, la gent en peu, estem pendents de declaracions i de que també es vegin canvis en aquests sentits.
Fixeu-vos que quan comença el nou govern, la primera cosa que passa és que arriba la festa major. És a dir, a partir d'aquest moment hi ha una sèrie de festes que es van produint on la presència dels nous és evident, és necessària, no? I es produeix aquesta situació a vegades una mica, no dic incongruent, però potser divertida, no?, de la presència doble perquè tothom vol estar en primer terme. Però el que és important, sobretot, és que quan algú arriba a un lloc de poder com és aquest, la primera cosa que es troba és, primer, com deia abans, la inèrcia del que ja està fet i que, per tant, això t'espitxa a fer una cosa determinada que no es poden canviar, però l'altra és trobar-se amb la mecànica administrativa que mana molt, com ha de ser per altra part, si està aprovada, si és... i que determina els tempos de que es pugui fer les coses. Perquè no n'hi ha prou en que tu diguis un tipus determinat de decisió i la prenguis per majoria o puguis aplicar, sinó que en acabat ha d'haver una mecànica administrativa que permeti, si és possible per una part des del punt de vista senzillament administratiu o de llei, si és possible des del punt de vista de pressupost, i per tant sempre hi ha un desfasament de temps, no? Això és el que em sembla important, i per tant estem dient 100 dies, escolta, no sé, no seria res.
Sí, la meva percepció per converses informals amb la gent que està allà i una mica pel que he anat veient als mitjans és el que comentaves tu, Eduard, que hi ha hagut una intenció d'anar engegant la maquinària a nivell administratiu i analitzant-la i modificant-la, augmentant serveis jurídics, tasques d'aquestes que requereixen estar actives perquè l'Ajuntament funcioni cap a on ells voldrien que funcionés, diguem-ne, però sí que ara sentia el Rogel i m'hi vull sumar la idea de que si ahir tenies una roda de premsa de valoració de 100 dies, sigues intel·ligent i posa-li contingut que t'interessi, diguem-ne. I tinc la percepció, tant pel que he pogut... bàsicament pel que he vist als mitjans, les cròniques d'ahir i tal, però em va faltar que sortissin 5 titulars potents d'aquella roda de premsa que marquessin línia política d'objectius i maneres de fer de l'Ajuntament. També us diré que em fa patir que d'aquí 15 dies, com qui diu, ahir vam tenir les detencions a la Brava per Catalunya i pel Vallès en concret, em fa patir que d'aquí 15 dies, com qui diu, tindrem la sentència i els titulars tornaran a anar amb si el govern amb PSC o sense PSC i si això és una incongruència i com sostindrem aquí. Llavors que tornaran a ser, diguem-ne, debats de papereta, o sigui, debats d'estètica, no debats de fons, que són els que ens interessarien. No?
Precisament jo la vaig veure en diferit, la roda de premsa a través de Facebook Live, a cugat.cat l'oferia, i la veritat és, segurament el que va faltar van ser més, el que dèieu, més concrets, no? més idees concretes. En qualsevol cas, el titular més, més llaminer és aquesta, aquest cessament, l'eliminació de la figura del gerent que assumia Carme Oliver.
Però a més això s'havia filtrat al matí, amb la qual cosa la sensació encara era més de no n'ha sortit res d'aquesta roda de premsa.
I la no la substituirà exactament, sinó que canvia el càrrec i ara serà un coordinador general, que el nom més conegut, Ferran Villasenyor.
Bueno, de fet ja tenia el càrrec, no? Substitució entre cometes perquè ja estava en el càrrec.
També s'eliminarà la figura del director de seguretat que havia creat l'anterior govern. Entenc que tot plegat forma part, no sé què us sembla, d'una voluntat de fer-se seu l'organització de l'Ajuntament, no? L'organització més purament tècnica.
Sí, però també diria quina diferència hi ha entre un coordinador i un gerent. És a dir, això ho veurem a la pràctica. El que no tindria sentit és que els tres partits, especialment dos, més que el PSC, que havien criticat molt l'estructura gerencial de l'Ajuntament, ara acaben tenint una altra estructura gerencial en què li canvien el nom perquè no es digui gerent, el que està dalt de tot. No?
La Ingla, l'alcaldessa, feia referència explícitament en això de no serà el mateix. No? Espero que, dels pocs titulars que va treure ahir, o sigui, dels pocs elements de fons que va dir explicar ahir, que sigui real, perquè si no estem apanyats.
Una de les gestions que ha de fer un gerent precisament és coordinar.
Sí, jo entenc que...
En una empresa que hi ha diferents seccions, fabricació, comercial, ven, el que vulguis, el gerent, la feina que ha de fer precisament és que totes vagin cap a una mateixa finalitat.
Sí, el que passa és que entenc serà... que...
Però aquí per què es canvia el nom?
És igual, a vegades el nom
no fa la cosa,
però a vegades sí que marca una mica d'intencionalitat d'anar a buscar una estructura menys jeràrquica i més horitzontal. Ens és igual, és el que deia el Jordi, és a dir, la qüestió és la praxis, no? A veure que cap on se'n va això, no?
I depèn molt també de la persona. Jo he vist diferents gerents a l'Ajuntament i realment jo crec que exercien molt de coordinadors, per dir-ho d'alguna manera. Estaven molt al cas del que passava en cadascuna de les àrees de l'Ajuntament i, per tant, recordo, per exemple, tal dia com avui, que és festa a Barcelona i a Sant Cugat doncs venia molta més gent, per exemple, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a l'OAC, no? Doncs bé, sempre venia i donava suport i ajudava i deia a veure si necessitaven reforços uns dies abans, etc. Bé, una mica està al cas de cadascun dels departaments, del que passa i també, clar, de dirigir l'estructura que és àmplia, complicada i difícil.
La feina s'ha de fer i, per tant, la qüestió és com es fa i com es desenvolupa. Exacte. I això és un toc personal.
Podem parlar també de per què els festius de Barcelona acaben entre setmana i els de Sant Cugat acaben en cap de setmana cada any. És una cosa que
s'hauria... Debatem una hora sobre aquest tema,
s'hauria de tractar. És un tema que m'indigna profundament. No, de veritat us ho dic. No entenc què passa aquí.
Home, el dia 3 de març cau en dimarts, em sembla.
Sí, per fi.
Dilluns, sí. Dimarts. Sí. És un pont, et fan un pont local. No?
Serà... Que ho vaig veure una mesura de temps curta.
Vaig apuntar la gent.
Has de fer una mesura de temps de 7 anys, com a mínim.
Saps què passa, Eduard? Que jo mai porto 6 anys treballant en aquesta casa.
No he fet mai
festa per Sant Medir. Perquè quan caia entre setmana treballava en cap de setmana i quan ha caigut en cap de setmana treballava en cap de setmana.
Ara culparàs el calendari del teu horari.
Tot és culpa de l'Ajuntament. En resum...
Jo ve porco gobierno.
Ves enllà d'això, ens ha deixat potser una mica més, pel que em transmeteu vosaltres, una mica més freds, no? Aquesta roda de premsa que semblava que havia de ser com el principi realment d'alguna cosa. Potser esperem que les properes setmanes es vagi concretant alguna...
És que, perdona, jo no esperava pas cap cosa extraordinària, perquè és que no a veure, es podrien donar un tipus d'informació que per la majoria de gent doncs no era coneguda i per tant podria sorprendre algú. Però si estrictament es tractava efectivament d'explicar l'acció de govern durant aquests 100 dies, sorpresa especial...
Clar, però marca't un punt i marca línia a nivell de discurs.
Clar, tu has de fer un treure a Franco... Tu has de dir treure a Franco del Valle de los Caídos. I després és igual si es fa o no es fa, però...
Ja veurem un any... Ja veurem on el posem.
Sí, sí, molts ànims, no? Per què em fas?
Tu ja està, i després no has fet res més. Però, oi, durant un any hem parlat d'això i encara està on estava.
Una apretada a nivell comunicatiu hauria estat interessant, jo crec.
I tant, segur.
Així tot, jo crec que... el que s'han trobat és una estructura que no els agradava, no? I estan en el procés de canviar-la. I llavors aquests canvis que van anunciar ahir són un pas que crec que ara banalitzem de certa manera, perquè a la pràctica hem de veure què passa, no? Però és un pas important. Ara, en, tenint la sentència a prop, tenint les detencions d'aquesta setmana, és importantíssim que comencen a fer accions perquè en aquell moment el titular no siga si el govern trontolla o no. Ells han de convèncer a la ciutadania de que aquest govern val la pena, i de moment en aquests canvis no ho aconsegueixen.
Però si, si la necessitat d'infraestructura és bàsica i que tu tinguis un equip de treball i que tu tinguis un... però amb el, que vol, el que vols fer amb aquest equip és el que tu has de presentar, i encara que sigui el que es comentava en ell, línies estratègiques, tu planteges línies estratègiques i tots parlem de les possibles línies estratègiques, si, si mediambientalment ens interessa una sèrie d'accions o una sèrie de circumstàncies, si en l'àmbit de sostenibilitat els carrils bici per on han d'anar, i discutirem sobre això, però ara hem de discutir sobre què és el que poden plantejar. I aquesta és una mica la idea comunicativa de quan tu llances una 100 dies de govern. Si ningú, no, es, no podem ni criticar que estigui o no estigui malament les propostes polítiques que fan. El, quan les tinguem, doncs podrem comentar-les.
Jo no voldria que passés el que em temo que podria passar, que és que, com que hi ha molta pluralitat i diversitat en el govern, això signifiqués un endarreriment a l'hora de fer això, declaracions, propostes, projectes, etc. A veure, darrere de tot, plegat, dels polítics, hi ha un equip, molts equips potents de persones molt professionals que treballen molt seriosament i que fan la feina molt ben feta. D'això jo no tinc cap dubte. Però clar, presentar propostes clares, definitives, o no tan definitives, però propostes allò de futur o d'immediat, crec que em temo que costarà. Precisament per això, per la varietat de colors que tenim en el govern. I clar, a l'hora, per exemple, de fer una declaració sobre els fets que s'apropen per l'1 d'octubre, tampoc serà fàcil, per exemple, per dir una cosa, per dir una cosa estrictament política, no? Costarà, perquè clar, CUP, PSC, Esquerra Republicana, estic segur, ho dic, són molt diferents i segur que pensen molt diferent. Fer una declaració en aquesta línia, per exemple, ha de ser molt difícil, i serà molt difícil, i per tant jo crec que s'ho miren moltíssim.
Però això ja ho tenien clar fa 3 mesos.
Sí, i tant.
Clar, o sigui, no, tant, és un plan, o sigui, no pots fer un plantejament a mig termini o a 4 anys o a 2-3 anys, si tens clar que a 4 mesos et caurà la, aquesta situació. Per tant, si presentes aquesta situació, si planteges un govern de tripartit amb aquestes circumstàncies, dir, bueno, pues fem 3 mesos i després pleguem, doncs no tindria molt de sentit. Per tant, aquesta, jo crec que això ha d'estar en les bases de l'acord, de dir, mira, no sé què farem, però decidim ara què farem, i si no, no fem el govern.
Però el problema, per mi, Raül, és que... aquesta opció presa a nivell municipal, o sigui, es diu, fem una, nosaltres fem un tipus d'acord que es centra en una acció que volem fer a l'Ajuntament de Sant Cugat, per Sant Cugat. Aquesta idea no és certa, en el sentit que sempre el partit, sempre doncs, les centrals dels partits estan pressionant per fer un tipus d'acció o un altre, i per tant, quan arribi aquest moment, tot i que hi hagi la voluntat, quan es van fer els primers passes per aconseguir aquest tripartit, pensant, hem de fer 2 coses bàsiques. Primer, apartar a una gent que han estat durant masses anys manant, jo per la banda, i la segona, netejar i plantejar una nova manera de fer política a la ciutat. Aquest principi, que tancant l'espai municipal és possible, no serà possible, no perquè els d'aquí hagin decidit això, sinó perquè a fora els partits, o sigui, les cúpules de cada partit, farà la seva pressió corresponent.
Sí, però, sí, mira, no sé què han fet aquests 100 dies, però meditar sobre què diran l'1 d'octubre podrien haver-ho fet, perquè això també ho podien fer els 100 dies abans de pactar, diguem-ne, quan es veia que l'única manera de sortir-ne era pactant. Per tant, espero que ja a dia d'avui tots els partits tinguin damunt de la taula què direm dia 1 d'octubre o entorns i què direm quan s'apreti massa a nivell de cúpules.
Tu ets optimista.
Pel tema del PSC.
Estic molt content de sentir-te perquè ets optimista i m'agrada estar amb vosaltres perquè ens doneu joventut i en força.
No, no, però és que si no serà ridícul i espero que si no ho estiguin sentint ni s'hi posin perquè fa vergonya. Clar, si saps que tindràs un pollo, és aquest. No? Els altres no ho sé.
És tenen aquest, el benefici del no? dubte. No? Sí, els sí. Donem el benefici del dubte però, i quan no ho facin així, doncs...
Però ja... clar, el que hi haurà pollo amb això ja ho sabíem, ja ho veiem a venir, saps? És el que els dies del pacte...
No,
doncs...
sembla que algú no ho veia venir.
Va, doncs cap problema, però això, entenc que ja estan consensuant el discurs del dia 1 i
rodaria. Sí, això ha de ser com els obituaris preventius. No, tu ja el tens preparat. Aquest discurs l'has de tenir preparat, si no és que no donem per
més. I la sentència, una meva sentència... Això patarà per un cantó.
Clar, i també t'he dit una cosa, és a dir, l'estira i arronsa amb el PSC, entre la CUP, Esquerra i el PSC, l'estira i arronsa ja existia en el moment en què van pactar, no? Diguem-ne, sí. el 155 i els presos ja els teníem, i totes les derivades. Eh? Per tant, el mateix argumentari que sustenta la possibilitat de pacte i la realització del pacte és el mateix argumentari que... segons què passi els propers dies, detencions, sentències, pujades de, vull dir, molt bèsties o el que sigui, hauria de sustentar, entenc, el manteniment del pacte. Si no...
Hi ha alguna cosa que no estava ben argumentada.
Ben argumentada, perquè a la primera haurem cedit i haurem trencat el pacte, que és duríssim d'aguantar al carrer, eh? Vull dir que a nivell d'opinió pública és molt dur, perquè la gent que està molt afectada pel tema de la presó i tal, apreta molt a Sant Cugat. Però entenc que això és una cosa que s'ha d'haver previst i que si es va sustentar en aquell moment, si van crear el pacte sobre això, per mi han de mantenir-lo, no et diré passi el que passi, però quasi. Ara, doncs... fotent canya a nivell local, perquè és que si no serà ridícul.
Bé, queden encara un curs molt llarg, encara ens queden uns quants mesos per davant. Bé, tampoc sabem si al final aquesta sentència acabarà afectant o no afectant. Se n'havia parlat, se'ls va preguntar en el seu moment, van assegurar que això no afectaria, però evidentment del que es diu el que després passa, tot canvia. En qualsevol cas, ahir també el protagonisme aquí a Sant Cugat de l'actualitat va ser per aquesta concentració per donar suport als membres del CDR detinguts. Al voltant de 200 persones van participar en aquesta concentració. Tornarem a viure, creieu, ara que s'acosta la sentència, ara que s'acosta un altre cop l'aniversari de l'1 d'octubre, tornarem a viure una època de concentracions i d'accions al carrer, aquí a Sant Cugat, o ens passarà una mica llarg i passarà tot plegat a Barcelona?
No sé, hi ha hagut un silenci.
Sí, tothom s'ha apartat del micro.
Hi ha hagut un silenci. És difícil, penso, de poder anticipar. És difícil. A part d'això que estàvem dient intern de l'Ajuntament, jo el que penso és que aquesta acció d'ahir és, com tantes altres, una acció absolutament... premeditada, pensada, doncs, en fi, que va en una direcció que està clara, no? O sigui,
marcant el discurs.
Sí, clar. Vull dir...
I marcant paquet, perdona. Sí, sí. Però...
I aleshores quina... No? Ara jo us volia fer més un comentari en aquest sentit, és que, fins a dir tu, en una decisió com aquesta, i més tan clar des del punt de vista polític, resulta que surten 200 persones a manifestar-se. Estem parlant d'una ciutat de 90.000 persones. Jo ja sé, Jordi, mira, quan hi ha actes segons quin tipus ja ho sabem, no? O sigui, sempre són els mateixos, per una banda, i el nombre de persones doncs va oscil·lant, però amb un acte de gran impacte potser poden arribar a 300, 400, 500, em semblaria una xifra desorbitada, però la realitat és aquesta. O sigui, gent que respongui amb força i que surti al carrer, que hauria d'estar, doncs, que diria, la plaça de la vila absolutament plena, doncs...
Això va passar a l'octubre, a la tardor del 2017.
Ja, però...
Però és que el manteniment de l'atenció és... O sigui, tu també necessites baixar, i és el que dèiem, bueno, es prepara una situació de, en, els propers, en les properes setmanes, que la gent està en tensió, i aleshores no pots estar gastant cada dia, cada dia, cada dia, cada dia. Això és molt dur, en cap situació. No? Per tant, és, bueno, anem a veure què passa, anem a veure com es reacciona. No és fàcil de veure, però jo crec que hi haurà una reacció transversal a tot el país, i a veure com es gestiona. De moment algú ja ha marcat, com deia ella, ha marcat discurs. Ha marcat un discurs, no? És a dir, tenim uns terroristes, estem comparant-los amb l'Euskadi dels anys 80, i jo crec que això és una barbaritat, però és un discurs, és el discurs que marquen els mitjans, les institucions...
I no s'ha acabat, Ru?
Ah, no, això comença.
Dues coses, la comparació amb l'Euskadi dels anys 80...
I 90, també.
És interessant que prenguem consciència de que potser en aquella Euskadi també estava passant això, i per tant tot el que ens van vendre com a terrorisme basc no ho era, senzillament era organització de base, hi ha més de 400, i va haver arribat més de 400 persones empresonades, que estaria per veure si totes tenien vinculació a banda armada o no, diguem-ne, però en tot cas estan utilitzant la mateixa estratègia, per tant crec que ens dona peu a reflexionar què ens vam creure en aquell moment sobre el terrorisme basc, això una cosa, i l'altra, del que comentava l'Eduard, jo estic més allunyat del micro també quan ho has preguntat, perquè em genera... No, sí, perquè és allò que dius, ai, no ho sé, però...
Sí, un reflex, eh?
Sí.
Heu fet tots?
Jo, de fet, faig sanefes al full i he seguit fent sanefes, no? Però no, ben pensat, ara... Penso que ens passa que ho comparem tot amb l'octubre, no? Amb la tardor del 2017. Crec que potser sí, si pares un moment a pensar i dius, ostres, creiem que podem sostenir durant 2 anys... et diria quasi mensualment, perquè quan no és un all és una ceba, diguem-ne, quasi mensualment concentracions en llocs varios i per motius varios, potser és molt interessant el que va passar. O sigui, potser 200 persones són moltes. Escolta, quan reunim 200 persones, de fet, amb quina altra cosa reuneix 200 persones? És veritat que 200 persones en relació a l'octubre, a la vaga general del 3, de tot allò, és moltíssima menys gent. Però... moment, siguem conscients de que estem mantenint un ritme, una tensió que 200 persones potser de fet ja en són moltes, i és el que comentava el Raül, venen uns dies de que probablement vindran més manifestacions i seran més de 200, no? Jo crec que no ho hem de menystenir, i que durant molts anys, prèvia al 2017, hi havia les manifestacions anuals vinculades a l'11 de setembre i tot plegat, però realment concentracions de tanta gent no hi eren mai. Per tant, que ara, quasi un cop al mes, n'hi hagi de 200 persones, ja és molt. I en paral·lel passen moltes coses. El moviment juvenil organitzat a Sant Cugat és molt superior al que era fa 15 anys.
Segur.
El moviment de les AMPAs tenen més energia, fan més coses que fa 15 anys. Les coses, tot el món tradicional... És a dir, penso que el grau d'organització col·lectiva és superior del que era. I per tant... des d'aquí l'anàlisi jo el veig més o menys positiu. Que voldríem sempre ser 2.000 a plaça, no sé què, bueno, parlem-ne, no? Però també tot el moviment, per exemple, pel clima i el feminista, ha mobilitzat molta gent el darrer any. Per tant, són moltes les estaques, diguem-ne, que podem anar posant de moviment i d'organització que són superiors a fa uns anys. Per tant, jo no seria pessimista, jo no diria que la gent no es mou i tal. Home, Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, perquè té un gran impacte sobre la vida quotidiana de la gent, manifestar-se cada setmana o cada mes.
Però és molt superior, i a més en molts camps, com estàs molt ben dient. Vull dir que jo crec que no és una qüestió d'ús estadístic de la gent que es reuneix.
Clar, que dius, hem 200 ahir, dia 3 d'octubre. Home, és que no es pot comparar, no? Jo crec que a nivell global la millora és bastant, bastant notable, i que... Bueno, i que quan passin coses més greus, que ja en són molt greus el que estan passant, però les setmanes que venen tornarem a veure gent al carrer, jo crec.
Ho veus com jo he dit que estava content d'estar amb aquesta tertúlia?
No, és Eduard, avui he vingut optimista, tio.
En aquest moment, després del que ha dit l'Anís, ja em sento millor.
T'has animat, eh?
Així tot, és que hi ha una diferència clau entre l'actualitat i el 2017, i això es va veure durant la diada. Tots els partits, els discursos que van fer en l'ofrena floral, fins i tot els que no estan a govern, que són els que poden dir més coses alegrement sense atacar-se, el discurs ha canviat molt respecte a aquell moment, perquè tots som conscients que estem en un moment de redefinició política, i per tant demanar que la mobilització actual siga com la de fa 3 anys, és que no té sentit, no? Perquè estem justament en un canvi polític. Ara, així tot, Sant Cugat té dos peculiaritats que poden fer que sí que hi hagi mobilitzacions. Una és l'existència d'un tripartit que des d'una perspectiva nacional no s'aguanta. I quan ja vam tindre el pacte de govern, el mandat passat, entre PDeCAT en aquell moment i PSC, hi havia mobilitzacions que darrere tenien molt sentit de trenqueu el pacte, i ara això es pot repetir tranquil·lament. I després una altra cosa, si hi ha una sentència condemnatòria, tenim un veí santcugatenc que se n'anirà a la presó ja indefinidament, no? El que diga la sentència, ara el tenim en presó preventiva i ja s'ha mobilitzat molt la ciutadania per això, doncs si és final la presó, més motiu crec que Sant Cugat pot mobilitzar-se. Quanta gent traurà al carrer? No ho sé, no tinc la bola de cristal.
Jo crec que, a part del que acabes de dir, crec que també ens ajuda, i deixem-ho posar entre cometes, lo d'ajuda, el fet de que totes aquestes actuacions que han hagut aquests dies, ahir mateix, doncs crec que això a la gent el motiva, l'indigna per sortir al carrer, i crec que de motius no ens en falta, ja en tenim, i en seguiran sortint, perquè la provocació és, si no constant, és és molt sovintejada. Per tant, hi haurà concentracions, hi haurà manifestacions. Sant Cugat crec que sortirà al carrer perquè hi haurà motius, perquè hi hauran això, motius suficients, i també des de fora fan possible que això sigui així. Si heu vist alguna televisió espanyola ahir, per exemple, és que fotien pena sentir el que estaven dient, les mentides que estaven dient. Quin poc reflex de la realitat. I això a mi m'ha arribat coses de fora, de Catalunya, de gent que entén la diversitat, entén les diferents formes de pensar i diferents formes de decisions polítiques i criteris polítics diferents, i no entenen els que estan fent els seus propis, en aquest cas espanyols, des dels àmbits de la televisió i de les ràdios estatals.
I és penós.
I això, clar, els que estem aquí ens indigna i ens altera, i la manera, una de les maneres que tenim de manifestar el nostre enuig, doncs és aquest, és sortir al carrer, és manifestar-nos, és trobar-nos, és dir que això no és veritat, i és reivindicar el que tots estem demanant, que és la llibertat.
I el que és pitjor, és quan et pregunten què us passa. A mi m'han dit, però què us passa aquí? Escolta, tu, què ens passa? Ja t'ho explicaré si vols, però no passa exactament el que diu la portada de l'ABC, ni el que diu la portada del Mundo, ni el que diu TV1.
La meva activitat preferida quan torno al Coll a visitar la família és anar al barber, que sempre sóc fidel al barber del Coll, em sap greu pels barbers de Sant Cugat, però mira, és una de les poques coses.
No deixis mai això.
I sempre, clar, com sempre té cua l'home, perquè he de dir que cobra molt barat i sempre ho té ple. Estàs a la cua, mira, este és el català. Mare, ja comencem. Però què us passa en Catalunya? Però, i això del terrorisme? I això de... mare meua, el discurs... I en una societat que realment no és tan distant, perquè la societat valenciana i catalana... cosins germans, no? Imagina't la gent que no té la capacitat d'entendre TV3, no? Que no pot ni...
Escolta, perquè tu pensa, una senyora de Burgos, un poblet de Burgos, o no un poblet, sinó de Burgos mateix, que li passen una quantitat d'informació a la que li passen, doncs què ha d'arribar a pensar? Si és lògic, jo estigui allà, passaria igual, no? Tu apuntaves abans el fet aquest del terrorisme basc. Efectivament, tot el que ens arribava en un moment determinat va anar en una direcció i anava carregat. Mm-hmm. Pues això exactament és el que vol passar aquí, en aquests
Clar,
moments.
Però jo entenc que llavors hem de ser conscients, o sigui, el govern espanyol actuarà tenint en compte això, que la població espanyola té aquesta informació i menja d'aquí, no? Per tant, el govern català, crec que tinc la sensació que seguim com unes vies, no? que segueixen el discurs, segueixen batalla mediàtica. La batalla mediàtica la guanyen ells, això ja ho he notat. Per tant, molta gent no només
la mediàtica, eh?
Bueno, sí, entre altres, però per tant, no, i la judicial també, no?
O sigui, tot i la institucional,
però per tant, quina, hem de, ja, o sigui, és com el que deia, això ja es veia venir, quina ja és l'alternativa? O sigui, on portem la proposta? Portem la proposta, no sé, és que és igual, no, no sé, potser dic tonteries, però portem-la al municipalisme, municipis ultraempoderats, superben organitzats, que això, saps? És a dir, generen canvis en lo petit, que poden acabar generant canvis en lo gran. No ho sé, és a dir, està clar que tot el que és gros, és a dir, institució, discurs mediàtic, tot això, judicial, tot això ho guanyen ells. Per tant, anem a buscar l'alternativa, però una alternativa concreta que doni... És igual, és que potser estem equivocant, però, saps? És a dir, potser no és una bona alternativa, però en tot cas, el camí que estem seguint tampoc, és evident. Per tant, no? Jo trobo faltar alternatives concretes que diguin, farem això, això, això i això. Tenint en compte, si en una tertúlia de poble estem comentant que, clar, és que és evident, és a dir, si en una tertúlia de poble comentem que, no, que, ens, que guanyen el nivell de discurs, no sé què, és que és evident, és que no és tan difícil, o sigui, pensem alternatives concretes, mare de Déu.
Bé, en la línia del que dèieu vosaltres, jo que tinc una mare que viu en un poble de 50 habitants de Teruel i una...
Podem trucar-la, per favor? Volem saber la seva opinió i la de la veïna.
Jo em porto la meva família també.
I uns sogres que viuen a... T'has d'acostar una mica al microrol, perquè si no et sentiran.
Millor no, no, el que havia dit tampoc ara.
I uns sogres que són de Pamplona, us puc assegurar que les trucades que rebíem durant la tardor de esteu tots bé? Sí, no, en principi no estem, ni hem agafat les armes, ni estan explotant coses al nostre voltant, ni res.
Jo, si us serveix de consol, quan vaig arribar a Catalunya fa molts anys, jo venia del País Basc, de viure aquesta situació dels anys 80 i 90, i us he de dir que a mi els catalans em preguntava si jo dormia amb una pistola sota de l'almohada. Vull dir que aquesta ignorància en el bon sentit de la paraula i aquesta
desconeixement,
aquest discurs reiterat era normal, i aleshores jo, pues, durant molt
doncs
de temps,
d'això.
I molt bé, vaig haver de dir no dormo amb una pistola sota de l'almohada, i al final era vés-te'n a la porra. Però arriba un moment que penses, va, vinga, anem a aprendre, no? I arriba un moment que no dormo. I al final deia, sí, dormo amb una pistola, vigila, ja està, soc perillós, soc una persona perillosa.
Sort que l'Endacaris Muertos trencava el discurs, no?
Sí, els discursos, però bueno. Però això serà una altra història per un altre dia.
Sí, doncs segurament en tindrem molt de temps per parlar d'aquesta sentència i de més coses de les que passaran. Sentència que es parla que haurà de ser abans del 12 d'octubre, o del 15 d'octubre, crec que és el 16 d'octubre, oi? Que és quan s'acaba la presó preventiva.
L'altre dia deien que abans del 12, que segurament l'11.
Sí. El dia 11, per comentar-lo el dia 12.
Llàstima, perquè no hi ha un pont, que si no segur que el traien...
No, l'estructura era, es publica el dia 11 la sentència i el dia 12, davant de tot l'exèrcit, doncs n'hem comentat sense...
És el dia de l'Hispanitat.
Aquesta és una de les estratègies comunicatives de presentació de la sentència, però la justícia no té res a veure amb aquesta... És casualitat.
Que el senyor Lesmes, ahir que va estar doncs, aquí, a Vallvidrera, sí. Doncs que el discurs va ser perfecte, no? Sí. O sigui, en un estat de dret, el que no es pot fer és escoltar la sentència... O sigui, un discurs, a més, dit amb una parsimònia, amb una naturalitat...
I el que al·lucino també, i quan vaig veure declaracions...
Una actuació genial.
És que quan aquesta gent parla, sembla que no tingui... O sigui, no se n'adoni que això que està passant impacta a la vida quotidiana d'un senyor i una senyora que s'han emportat el seu fill a la presó, que se l'estan emportant a Madrid, que no sé què... És a dir, que parlen des d'un lloc, no?, com una espècie de superioritat moral d'orquestra que no té a veure amb la vida de la gent. No, perquè els explosius, no sé què, i és tot mentida, no? I a més dius, ostres, però tu te n'adones que el que esteu fent té un impacte sobre vides concretes, de persones concretes que els estàs destrossant la vida o un període important de la seva vida? Què foteu,
sí,
tio?
Sí, i són molt conscients.
No? I dius, clar, són molt conscients, però com que és atzarós i aleatori, no? Dius, ostres, és que són malvats, no? És a dir, són males persones, i jo sempre dic que és molt difícil ser mala persona, però no, ells ho són, perquè realment, o sigui, hi ha una consciència explícita de que estàs destrossant gratuïtament la vida de la gent, em sembla increïble. O sigui,
però forma part d'una estratègia, jo crec que és una estratègia política i una estratègia de gestió d'un conflicte.
No, i és, sí, és l'acció del càstig del propietari.
Sí, sí.
Jo sóc l'amo d'això, i com a conseqüència, si algú doncs, deriva, doncs hi faig pagar. Jo sóc l'amo. L'Estat és el que mana. Dic a l'Estat, i no dic només a l'Estat espanyol, diria també a França, no, ho diria també.
Sí,
l'Estat és el que mana. I si hi ha un grup que està controlant aquest Estat, òbviament, si hi ha algú d'aquest Estat que fa algun tipus d'acció que pugui derivar en una eliminació o una reducció d'aquest poder, se l'ha de castigar.
Però és que, clar, des de la perspectiva dels dos ecosistemes mediàtics, perquè a Espanya hi ha dos, el que està centralitzat en Madrid i que arriba a tot l'Estat, i el català, que és l'únic lloc on fins i tot conviuen, més que un ha substituït a l'altre. Llavors, a nivell estratègic comunicatiu, a ells els interessa seguir muntant esta, des d'aquesta superioritat moral, tot en favor de l'Estat de dret, perquè és el que ven comunicatiuament, i ells
això,
són perfectament
el que deia abans, que aquesta batalla està perduda.
No és ni, quasi no és ni estatal, és madrileny.
Bueno, però
es coordina des de Madrid, no? I arriba a tot l'Estat.
Perquè clar, hi havia l'ABC de Sevilla, però és que el que diu l'ABC de Sevilla no se n'entén ningú.
Tots els diaris autonòmics o provincials, i fins i tot algun comarcal i tal, que parlen en algun moment d'alguna cosa a nivell estatal, la seva referencialitat sempre és Madrid, excepte en Catalunya, on conviuen dos ecosistemes mediàtics, el que està coordinat des de Madrid i el que està coordinat des de Barcelona.
Però no és només això, al País Basc passa el mateix, i a Galícia passa el mateix, vull dir, tu tens un moviment...
De...
Home, clar, però és menys força perquè tu creus que el que diu La Vanguardia o el que diu l'Ara se segueix a Galícia?
No,
no, per tant, no, això és aquí el focus.
Per tant, és un focus. La Voz de Galícia és un dels millors diaris de la història del Maidat, o sigui, les notícies de successos de La Voz de Galícia són per
Galícia en si
són un gènere, són un gènere en si mateix.
Com diria algú, i es menja molt bé.
Sí, exacte. Sí, exacte. Bé, en fi, ens queden un parell de minutets, eh? Hem acabat, hem esgotat ara una mica aquest tema. En qualsevol cas, les conclusions d'avui una mica han sigut aquestes, no? Que la roda de premsa dels 100 dies podria haver tingut una miqueta més de contingut, per dir-ho d'una altra manera, i també aquesta, al voltant d'aquesta construcció d'un relat sobre què passa a Catalunya i què és el que passarà, també. Suposo que ens haurem de preparar una mica per tot el que hagi de passar. Bé, en fi, no sé, una mica molt ràpidament, amb titular de 20 segons, què n'espereu una mica ara que una vegada hem estat aquests 100 dies i hem parlat de tot plegat, què n'espereu en el proper mes, per exemple? Que espereu algun canvi important, o què és el que espereu del grup? Molt ràpidament.
Necessitem que el canvi d'estructura que hem vist comenci a traduir-se en polítiques, i és el que ha de passar, perquè si no arribarà la sentència i el govern no serà capaç de controlar la situació.
No, projectes i perspectiva, és, anem a discutir sobre què anem a fer i sobre què s'està fent.
En la línia una mica del Jordi, afegint-hi, sostenir bé l'argumentari del pacte en el moment de l'atenció de la sentència.
Rogeli?
I quins canvis argumentats, sempre argumentats, hi haurà d'aquí en endavant?
Penso que demostrar actes efectius que puguin justificar el pacte.
Doncs escolteu, clavadíssim, ho heu fet fantàstic, us he demanat la veritat i heu sigut molt concisos, moltíssimes gràcies. Eduard Gené, Rogeli Pedró, Aina Serra, Raül Martínez, avui sí, Jordi Pasqual, que vagi molt bé la setmana, ens retrobem la setmana vinent. Nosaltres ara marxem a les notícies i tornem després per parlar de l'Aplec Sardanista d'aquest diumenge, és el 44, fins ara.